de nous productes americans. Fins aquí les notícies de la una. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública. A l'informatiu migdia de les dues. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte, 17 de gener. Molt d'anys a tots els Antonis, Antònies, visca Sant Antoni. Evidentment, són dies de fogrons, de dimonis, de torrar, de gloses, de tradicions, de completes, de beneïdes. Superat el Nadal, arriba Sant Antoni i ja se'n sumen els fogrons també de Sant Sebastià a Palma. Avui xerrarem de nutrició, d'alimentació. Sabem menjar realment? O només sabem fer dietes radicals? Tenim clar, els ciutadans de les illes, allò que menjam, si és o no és saludable? Farem un test al nostre nutricionista, Bartomeu Coll, sobre allò que ara, passades les festes, convé dinar o sopar per recuperar el nostre pes, la nostra forma, i no només desembafar-nos, sinó desinflar-nos un poquet d'aquestes setmanes d'excés de calories. Com dèiem, avui dissabte és Sant Antoni, però és que més, dimarts passat, celebrarem el Dia Mundial de la Depressió. Volem aprofundir una mica més en aquesta malaltia tan devastadora de la qual costa i molt sortir. Moltes vegades només és possible l'ajuda professional i també el suport de la família cuidadora. Com diuen els experts, sempre s'ha de demanar ajuda sense sentir-nos culpables. Conversarem amb un especialista en psiquiatria als estudis d'IVT Ràdio, com és el doctor Carles Recasens, actual president del Col·legi Oficial de Metges, i que passa consulta com a psiquiatra a l'Hospital Comarcal d'Inca. Es pot sortir de depressió? Quin és el camí? Li demanaran també, a més del nostre expert, a la segona part del programa d'avui, a un testimoni d'una pacient que fa més de 20 anys que ho pateix i ja és una depressió crònica. No perdem més temps, aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Avui volem dividir el programa Vida Saludable abordant dos conceptes diferents però realment vitals a l'hora de dur hàbits saludables. En la primera part començarem d'alimentació i saber menjar i en la segona serà el salut mental i en especial la depressió el tema prioritari. Ja ens acompanya ara mateix als estudis d'IVT Ràdio Tomeu Coll Femenies. Ella és nutricionista, va fer el grau superior de dietètica a la Universitat Alfonso X a Madrid i ha fet diferents cursos, encara que la seva passió és vincular l'alimentació, l'esport, amb un concepte d'entendre el vincle entre el cervell i l'intestí. Molt bon dia, Tomeu, benvingut a Vida Saludable. Com està?
Hola, bon dia a tothom. Què tal? Encantat.
Per cert, Sant Antoni Artà també és molt important, que vostè és d'Artà.
Te diria que aquesta festa era important de l'any.
Ara, sense polemitzar en absolut, entens aquesta rivalitat sana i guapa de Sant Antoni? Evidentment tothom creu que la festa seva, el seu poble, és la millor, però la Pobla, Muro, Artà, és guapo com ho viviu, no?
Home, jo crec que en el final sempre hi ha un esperit de competició sana, ja no només a nivell esportiu o a més, sinó que també en les festes tothom vol que la festa sigui la més important, i Sant Antoni jo crec que Artà se viu amb una passió i tothom l'espera, igual que els altres pobles, però bueno, Artà feim una festa molt nostra i entenc que els altres pobles també, per tant, neutral, però sí que és vera que Artà a mi m'estira.
Bé, volia començar aquesta entrevista demanant-li també per què va decidir estudiar el grau de dietètica, perquè crec que hi ha una explicació personal darrere, com un canvi que va voler fer, no?
Sí, bueno, jo això no ho he comentat gaire molta gent. Jo tinc 36 anys ara mateix i, bueno, som dietista nutricionista degut a les meves errades. Jo vaig tenir una depressió amb 21, 22 anys per motius d'estudi. Jo estava estudiant enginyeria i sempre m'havia anat molt bé a l'escola i en aquell moment donat, pues no... això va canviar i diguem, la meva dedicació era la mateixa i les notes no sortien, no dormia bé, aquesta depressió m'ha fet guanyar pes, vaig arribar a pesar 107 quilos en molt poc temps, i ara que ho veig en distància, jo mai relacionat amb productes processats. Jo cada dia menjava xocolata, galletes, però quantitats que no eren sanes. I un poc, a través de codia consulta psicològica, vaig poder acabar amb aquesta depressió, o bueno, superar-la més que acabar, perquè al final jo crec que me n'he duit un aprenentatge que te diria que la depressió ha jugat al meu favor la meva vida. I una vegada que l'he superada, o que la vaig superar, ara fa 13-14 anys, pues jo vaig veure que jo en 7 quilos no me podria formar el cordó de la sabata fora de deixar de respirar. És una cosa que sempre m'ha quedat molt a dins jo, i un poc vaig començar, no hi havia la informació que hi va ara, i simplement el que vaig fer va ser fer un pot de robot de proves damunt jo, i vaig començar a llevar llet, vaig començar a llevar farines, pa, pasta i sucres, i bueno, experimentava el que me funcionava, me quedava, i encara segueix que així, i el que no me funciona i vaig provar, pues el descart. I un poc va ser aquest el camí que vaig començar a través de YouTube, articles i demés, vaig començar a canviar el meu paradigma a nivell nutricional, i un poc, per això vaig acabar estudiant nutrició. I a part, no només és això, entendre que la nutrició és el que menjam, però que en el final hi ha un cos i una ment, i jo és vera que he treballat un poc en els tres àmbits i m'he centrat més en la nutrició perquè és allà on més m'agrada. Però entenc que el nostre dia a dia ha de ser moviment, activitat física, ha de ser relació sana ment-aliment, i un poc valorar que el que menjam és, en el final, sigui sa per nosaltres.
Vostè és un exemple de superació de depressió i un exemple d'una persona que tenia obesitat i que ara fa esport a diari, que es cuida molt l'alimentació i que és l'altre extrem, una persona sana.
Sí, jo te diria que he tocat els dos estrens, quasi en tots els sentits, és a dir, de passar d'una depressió allà on el cap te domina i per molt que tu pensis que tu ets superior, a vegades te'n dones compte que no són res i és que et mos domina. Segona, vaig fer 107 quilos, ara en faig 74, per aquí, amb una alimentació base de productes processats, sobretot els dolç. Jo me retirava el salat perquè no m'era indiferent menjar, t'he de dir, ara que està tan de moda, un pan sobrasada, perquè jo volia la meva galleta, volia la xocolata, volia el meu tassó de llet. Això és un poc, per això vaig fer 107 quilos, i ara sí que mir bastant el que menys. És vera que vaig tocar l'extrem de que vaig deixar d'anar a menjar a segons quins llocs per culpa de que en Tomeu no podia menjar segons quins aliments, i ara mateix estic a dins és una fase allà on he aconseguit que pugui anar a menjar per tot, a dins que nostre duc una alimentació saludable, en el meu cas. I un poc l'altre aspecte que he canviat és que jo sempre havia fet esport, però durant aquell progrés de depressió, pues, òbviament, m'he refugiat dins jo, m'he tancat dins el quarto i no anava activitat física ni molt manco. I, bueno, des de 23, 24 anys vaig tornar a reanudar aquesta activitat física, forma part del meu dia, és la meva prioritat. Després del descans i cuidar la meva família, entrenar diàriament, faig ciclisme per norma general, el tant qualque dia en córrer i gimnàs o treball funcional.
Tomeu, ja ha passat el Nadal, estem ara enmig de Sant Antoni i Sant Sebastià, però se xerra, se publica molt que els ciutadans de les Illes han engreixat una mitjana de 3-4 quilos. No ens hem de lamentar, ja ha passat aquest excés, el que és important és tornar a la rutina, no?
Sí, bueno, jo crec que al final hem d'entendre que Nadal mordu aliments molt calòrics, molt energètics, rics en sucres, que al final, a més, tendim una cosa, se baixa l'activitat física, el moviment de la gent, per tant, passam de menjar X calories a superar-les, en aquest cas, i una vegada que no les mobilitzam o no les movem a través de l'activitat física, pues, això s'acumula en forma greix, i I un poc és aquest el motiu pel qual, com tu deies, hi ha aquest augment de pes. Ara bé, a mi m'agrada dir sempre una cosa, les festes s'han de gaudir i en el febrer això no torna.
Mm-hmm.
Això era un poc el que m'agrada a mi valorar de, ses, de Nadal. És a dir, són festes familiars, relacions socials, les relacions socials sempre te duen menjades que no són de tot saludables a nivell alimentari, però que a mi, com a apassionat de la relació sana ment-aliment, les festes considero que nutreixen la ment per després poder fer una, diguem, unes menjades sostenibles durant els pròxims dies, mesos, setmanes, un poc és això. Per tant, crec que s'han de disfrutar de les festes, igualment que de Sant Antoni, perquè la setmana que ve, excepte Palma i certs punts que hi ha Sant Sebastià,
Artar
no erres. És a dir, entrar-me dins una rutina que per això m'agrada molt valorar les festes, perquè quan no hi són, no les poden gaudir.
I els nutricionistes demonitzau en criteri professional i rigor l'operació biquini, sobretot per aquells que en el mes d'abril o maig comencen a no menjar. Si realment per la teva autoestima te preocupa anar a la platja amb una forma física, posa't en el mes de gener i no te posis en el mes de maig, que no arribaràs, no?
Sí, bueno, i també apel·lar que...
Escolarem-nos tot l'any.
Sí, és que en el final el nostre cos és un reflex i podem estar dins un pes saludable i d'una alimentació que no sigui del tot sana per nosaltres. Per tant, jo crec que és molt important entendre que hem d'entrar dins una vida saludable, no només una alimentació saludable, perquè crec que no et sa començar a retirar aliments d'un dia per l'altre, perquè jo ho he experimentat, i viure angoixat per no poder menjar això o allò, perquè creiem que no és sa, jo crec que no és una bona estratègia. Jo crec que és millor entendre que hem de canviar els hàbits. Els hàbits avui en dia són molt sedentaris i, a part, tirant molt de comoditat. És a dir, l'improvisació me'n fa jugar males passades i pens que el que hem de fer és moure'm-nos cada dia, intentar menjar a dins que nostre plats que siguin mínimament saludables, disfrutar quan sortim a fora i cuidar una mica la nostra ment, vale? A través d'un bon descans i bons aliments i una mica de moviment.
Tomeu, té moltes preguntes, li pregaré un poquet de més brevetat en les respostes, si és possible.
Perfecte. A veure,
també hi ha qui se puja a la bàscula i diu, no, jo no he engreixat aquest Nadal, però me trob inflat. Què se pot fer per llevar aquesta sensació que tenim?
Home, jo crec que verdura i fruita per tenir, i cereals integral per tenir fibra i cuidar l'hidratació, que molta gent la té descuidada, i a base d'aigua, retirar productes processats, sobretot rics en sucre, rics en greixos de mala qualitat.
Mm-hmm. Li faré un petit test, que m'agrada molt, perquè vostè en sap moltíssim. Jo li xer de productes típics de Sant Antoni i Sant Sebastià, vostè me diu aquest nutrients que té, però alerta perquè també té això negatiu, no? S'espinagada, que ja té peix i ja és un bon aliment, a part de tradicional.
Sí, bueno, és a dir, té una part de verdura, té peix i té pasta. Sobretot té pasta, hidrat de carboni. A més, per norma general, crec que se mengen més a vespre, ja som d'Artà, no solen menjar tanta espinagada. Uh-huh. Per tant, el vespre, potser, energèticament, és un producte massa ric com per anar a dormir, perquè al final m'ho anem a dormir. No és el mateix el que dinam i m'ho anem a entrenar, posem per cas, que el que sopam i m'ho anem a dormir.
Mm-hmm. Però l'anguila és un bon peix.
Sí, sí.
Sense cap dubte, no?
El problema no és l'anguila.
S'aixua ja el botifarró, mem. Haurà qui dirà, no, té proteïna, però també té qualque cosa que no sigui saludable.
Bueno, és a dir...
El torram no hi ha oli.
Sí, bueno, en el final pot tenir certs greixos saturats, part damunt del que en demanés té, però un poc entenc que aquest dia s'han de menjar aquest tipus de productes, són típics, són d'aquesta festa, i el que hem de fer és passar gust durant aquests dies i deixar-los anar o relacionar molt menys en el futur.
Sempre hi ha el balear o el mallorquí de tota la vida, no?, que te diu, ostres, és que he anat en un fogueró a Sant Sebastià o Sant Antoni i m'he trobat gent, no diré, ponen-se de fora de Balears o aquí, i dius, ostres, és que s'ha fet una hamburguesa, és que s'ha fet una torrada de verdures. Això no és Sant Antoni i Sant Sebastià quan parlem altres productes. Ja no és el mateix. Encara que verdura, que pugui ser torrada, beníssim, no?
Sí, bueno, jo considero que tampoc no he de dir el que ha de fer la gent, però sí que...
No és la tradició.
No és la tradició, i per tant, jo crec que si vas a una festa, el que hem d'intentar és mantenir les tradicions que s'han fet allà, de la mateixa manera que quan anem a fora i anem a gaudir d'un altre territori, una altra gastronomia, el que hem de fer és intentar posar-lo en valor, i jo, en aquest sentit, estic molt d'acord amb el que dius.
Tomeu, no sabem menjar, ciutadans de Balears? Falta pedagogia? Anem al súper i agafam... Ah, això és econòmic. Ho agafaré, no mirant l'etiqueta. Falta aprendre que els nutricionistes traslladeu aquest missatge de alerta amb el que consumim?
Jo crec que sí que falta una mica d'ensenyament i tenim un problema, i és que hi ha molt de consum de xarxes socials, de televisió, de ràdios, i hi ha un màrqueting per les empreses que fan els productes elaborats que al final impacten dins les persones. O dins el cap de les persones, i moltes vegades comprant més per lo que mos han venut que realment per lo que haurien de comprar. I jo crec que en el final lo que falta és una educació. S'hauria de, per mi, introduir la nutrició des del primer any de la vida a l'ensenyament públic, i crec que això sí que faria canviar els hàbits de la gent.
Es farà que si hagués una natura de nutrició a poc dels petits i tal, que comprenguessin que s'ha de consumir i no, en el final, en el sistema sanitari, s'evitarien malalties en el futur i se despesa econòmica, no?
Òbviament. Sí, però que crec que ja això no interessa. És a dir, quan tenim professionals que divulguen a favor de certs productes, i els mateixos que divulguen, o futbolistes o esportistes que divulguen Calices i altres empreses que fan aquest tipus de productes,
aquest sucre pur,
òbviament, jo crec que aquí tenim un problema a nivell social. I el problema és que la gent de Balears i de tot el territori va en el supermercat i compra més per lo que l'han venut que per lo que realment diguen que el que hauria de comprar.
Què han de veure una etiqueta d'un producte per dir, ui, si té això, millor que no agafem en el carro de la compra, o hi ha qui compra amb una app, no direm marques, que ja directament l'escaneja el codi de barres. Vostè hi creu en aquestes apps que fan com una medició de 0 o 100 de si és bon o bo?
Bueno, jo crec que el que hauríem d'anar és a tenir els menys ingredients possibles a les etiquetes. Si la fruita posen per cas el plàtan, no ve etiqueta, perquè tots saben que un plàtan és un plàtan. De la mateixa manera que un iogurt pot dur 3 ingredients, no n'ha de dur 20, com per exemple n'hi ha, vale? No porta xerrar de marques. I, bueno, respecte a aquest tipus d'aplicacions, pues jo crec que benvingudes siguin si donen diguem, si fan el pla més saludable a la gent. O sigui que no està molt propens d'aquest tipus d'aplicació, no sé exactament molt bé com funcionen, però si milloren la qualitat nutricional de la dieta de la gent, jo crec que són benvingudes.
Tomeu, què entenem per un aliment ultraprocessat i per què és tan dolent pel nostre organisme?
Bueno, jo entenc un aliment ultraprocessat, aquell que simplement ve dins un envoltori. Un envoltori que apareixen molts de sucres, greixos de mala qualitat, ja siguin saturats o trans, i bueno, molt baix en proteïna, En el final el que cerquen és que hi hagi sucres senzills, que hi hagi greixos de mala qualitat, perquè d'aquesta manera no tenim sacietat i una vegada que obrim el paquet moro per on acabar. I jo, en aquest cas, he estat capaç de menjar-me t'he de dir, un poquet de galletes sense cap problema quan tenia la depressió, perquè estan pensant per això, és a dir, mos estimulen a nivell de dopamina, que és l'hormona del plaer instantani, i és cap d'una hora estem de baixada anímica, de baixada mental, perquè tenim un sentiment de culpabilitat que tot, supos que tothom ha experimentat i que si no ho podem experimentar avui mateix, si volem.
Però clar que és impossible agafar només una patatilla, és addictiu.
És així, estan pensats per això, a nivell de palatabilitat, els coixentes additius, els productes que duen estan per estimular el cervell, i la indústria no me'l vol sants, la indústria el que vol són el nostre tot bés.
És així. Encara que les escoles s'estan posant les piles en el menú, cada vegada són més saludables, hi ha una feina de la Consell d'Educació i Salut que fan feina controlant un poc els menús, s'hauria de prohibir la bolleria industrial, s'hauria de prohibir les begudes energètiques com a expert?
Per mi sí. Per mi s'haurien de prohibir a menors d'edat begudes ensucrades, begudes energètiques, productes ultraprocessats, sobretot el que és espai públic, ja sigui també a l'escola, i el que no pot ser és trobar bars que venen en els nostres nits xocolates, galletes, sigui el que sigui, inclús patatilles... Això no pot ser, jo crec. Crec que ja som... ja tenim molt clar el que és bo i el que no és bo, i sabem que tots aquests ultraprocessats per les persones, per nins, no són bons, i molt menys en la freqüència i la facilitat que tenen per accedir a ells.
Tampoc hi creuen els refrescs 00, fins i tot l'alcohol, cervesa 00, ja se fa la ginebra 00. Creuen bé aquestes coses o millor que no?
Bueno, creure no hi crec, el que passa que crec que milloren una mica els productes clàssics. És a dir, almenys retirant molta quantitat de sucre, penseu que dins una llauna de Coca-Cola hi ha més de 30 grams de sucre, si la feina 00 no n'hi ha. Sí que veuré que hi ha edulcorants que al final de nivell de microbiota també poden jugar molt males passades, i a part... sí, te diria que no n'haurien de beure. Ara, si a una persona li agrada, millor crec una proposta 00 que no una normal.
Com poden conservar el nostre estimat variat, que jo crec que fa una part de la nostra cultura intrínseca a Mallorca? Supos que els experts, com vostè dirà, no consumim cada dia, és a dir, de tant en tant, i sobretot intentant controlar la matèria prima, no? Que sigui el millor possible.
Sí, jo primer apel·laria que no em porta menjant-ne cada dia, i el dia que menjam, gaudir d'ell. I segona, cada vegada hem perdut receptes tradicionals, per exemple, els famosos callos, que si cuidam el producte inicial i la cocció és a base d'oli d'oliva sana i com s'han fet tradicionalment en els nostres padrins, crec que no és un plat que sigui del tot insà. Simplement, que potser no podem menjar cada dia, però hi ha certs components del variat que jo crec que són, poden arribar a ser saludables.
Mm-hmm. Cada contenir un berenar, un esmorzar saludable, s'aixarra molt de la beguda vegetal, s'aixarra molt de l'alvocat, és a dir, que és el pa de sègol...
Bueno, jo partiria d'un inici un poc més amunt. Jo crec que la clau és que hi hagi fruita i o verdura, molta proteïna, xerra de 30 grams de proteïna, en el final la proteïna mesclada, juntada en greixos mono i poliinsaturats, que és lo ideal és de matí, perquè crea societat en el cos i ens fa que no tinguem els famosos esnats entre hores, que no peguem males decisions de cara a l'hora baixa quan ens entra la gola o l'ansietat per menjar certs productes dolços. I te diria que dels millors berenars que jo faria seria una miqueta de verdura i fruita amb ous remenats, 2-3 ous, i si te'n vols, una llesqueta de pa integral, de forn, millor.
Més qüestions. Per què és tan important la microbiota? I com s'explica gent que no ho sàpiga?
Bon, bé, te diria que en el final és el nostre segon cervell i, a part, té molt d'impacte en com ens sentim diàriament. No hi ha res pitjor com tenir gasos, tenir problemes a nivell de trànsit intestinal per anar al bany, ens fa estar malament. Jo crec que cuidar la microbiota és cuidar de nosaltres mateixos, de la mateixa manera que apel a cuidar la salut mental, crec que també s'ha d'apel·lar a cuidar la salut intestinal a través de la microbiota.
Això dona sopar, està d'acord?
Sempre i quan sigui una maniobra compensatòria, perquè un ha dinat molt no pot sopar, aquí no. Una altra cosa és que crec que hem d'escoltar el nostre cos i que si no tenim gana, no hi ha per què sopar. Ara, si és per culpa de que he menjat molt avui o que he menjat massa d'això o d'allò, no crec que sigui aquest el camí correcte per tenir una bona relació salut-ment-aliment.
Certa qüestió, Tomeu, consells generals per aquells que s'estan sentint, supos que el que han refrescat durant l'entrevista, és a dir, mantenir l'ordre, menjar un pot de tot, saludable, fer activitat física, entenent que si ens hem excedit en Nadal o en festes hem de recuperar la rutina, no?
Sí, bueno, i qui no du aquest tipus de rutina, que tampoc no ha de ser un canvi brusc d'avui per demà, simplement hem introduït petites decisions a nivell nutricional que siguin sanes, i això ja també ho duria en el camp també dels hàbits saludables a nivell global. És a dir, no volguen canviar la nostra vida, que potser han fet decisions que no han estat del tot correctes durant molt de temps, no volguen que demà siguin perfectes.
Tomeu Queu, nutricionista, a més que avui el programa lliga amb alimentació i salut mental per commemorar el Dia Mundial de la Depressió, i ja ens ha contat vostè que va superar aquesta obesitat i que avui és un exemple de vida saludable, d'esportista. Gràcies per haver estat avui com a expert en nutrició i dietètica, i fins una altra, que segur que conversarem més estones amb vostè, perquè ha estat un verdader plaer. Gràcies.
Moltes gràcies a tots i, bueno, bon Sant Antoni.
Visca Sant Antoni.
Visca.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
El passat dimarts va ser dimarts 13, un moment que per als supersticiosos se sol dir que convé ni casar-se ni tampoc embarcar-se, una qüestió complicada pels que som illencs i estem acostumats a volar on en vaixell, ja sigui per feina o per motius diferents. També dimarts 13 era un grup humorístic molt bo a Espanya, en la dècada dels 80 i 90. Sigui com sigui, allò que ens importa de bon de veres és que el passat 13 de gener es va celebrar el Dia Mundial de la Depressió. La depressió és un trastorn de salut mental freqüent que afecta més de 300 milions de persones a tot el món. A Espanya hi ha 3 milions de persones diagnosticades, encara que els experts adverteixen que la xifra podria ampliar-se fins als 6 milions de pacients si sumem els qui no estan realment diagnosticats. A les Illes, al centre de salut, segons xifres oficials de la Conselleria de Salut, 30.000 persones han estat diagnosticades de depressió, però ni molt mancos tampoc el nombre total d'afectats i afectades. Per aprofundir una mica més sobre el túnel de la depressió, avui rebem els estudis de Vida Saludable a IB3 Ràdio el prestigiós psiquiatre que passa consulta a l'Hospital d'Inqui, també consulta privada, el doctor Carles Requesens, que recordem actualment és el president del Col·legi de Metges de les Balears. Molt bon dia, doctor. Com està? Benvingut.
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Primer de tot, avui és dissabte de 7 de gener, Sant Antoni. És vostè dels qui fa la trilogia i celebra Nadal, Sant Antoni, Sant Sebastià a Palma, o dia 6 de gener ja torna a la normalitat i a cuidar-se? Sabem que vostè, per exemple, agafa la bicicleta, és un esportista, o no fa festa o espera un poc més?
Bueno, a casa i amb els amics ho intentem compaginar tot, no? Intentem no perdre'ns cap festa, no? Perquè, bueno, sempre és un bon motiu per tal de celebrar i sobretot per celebrar-ho amb la gent que t'estimes, no? I amb els amics.
Avui l'hem convidat per parlar obertament d'una patologia mental molt greu com és la depressió. És un problema de salut pública, doctor?
Sens dubte, podem dir, darrerament es parla, no?, de la pandèmia a nivell de salut mental, dels problemes a nivell de salut mental, com el Covid ha impactat i ha fet que aquestes xifres de, i aquest sofriment pues, hagi escalat d'una forma tremendament preocupant.
Un dia em deia el psiquiatre company seu Miquel Roca que, clar, que evidentment la pandèmia ha duit més problemes de salut mental i més depressió, evidentment, però també és vera que els mitjans de comunicació en xerren obertament els pacients. Ja no és un estigma dir vaig al psicòleg o vaig al psiquiatre, se diu com el que va al nutricionista, com el que va al fisioterapeuta, perquè si tenim problemes mentals s'ha de xerrar, i com que ara se'n xerra més, que hi ha més visibilitat. Està d'acord? Hi ha més casos, però també és perquè xerran més?
Sí, probablement antes veiem només la punta de l'iceberg, ara veiem la punta i una miqueta més del cos de l'iceberg, dels problemes de salut mental i especialment d'aquest sofriment, no? Sobretot es visualitza molt o es visibilitza molt el que és la depressió i l'ansietat, amb la qual, sí, efectivament, rotundament.
Que a Espanya se diguin, segons xifres oficials, que hi ha 3 milions de persones diagnosticades, a les Balears 30.000, però que ni molt manco, com ha dit vostè, amb l'exemple de l'iceberg, són tots els que estan diagnosticats, preocupa i molt, perquè vol dir que hi ha gent que està patint que no sap quina és la fórmula per sortir-ne'n.
Efectivament, aquestes xifres, que de per si ja són molt cridaneres, el que mos diuen i el que mos posen damunt de la taula que el problema de la depressió, el problema de l'ansietat, els problemes de salut mental és un problema. És actualment, podem dir, el problema número 1 a nivell de salut general de la població. I això ho veuen els companys d'atenció primària, ho veuen els companys dels hospitals, ho veuen les famílies, no?, aquest grau de sofriment i com està omnipresent. Probablement de tots els oients, tothom té una persona que ho ha passat o ho està passant malament recentment amb símptomes de tipus depressiu o símptomes de tipus ansiós.
Quins serien els símptomes que ens poden alertar que una persona pot estar patint una depressió a casa nostra, al nostre cercle més íntim?
Fins com a familiar o com a amic, et diria que el símptoma principal que més s'observa és aquest aïllament, no? Aquest aïllament, que de sobte aquesta persona no té ganes de sortir, no té ganes de xerrar, que ja no participa. No només aquesta tristor i la dificultat a l'hora de disfrutar de les coses o de passar gust, sobretot és aquest tancar-se i de sobte aquesta persona desapareix i deixa de ser partícip amb els amics, amb la família, no? Probablement això és el que més pot observar els familiars i els amics.
Es perd la gana, es descansa i dorm pitjor una persona en depressió?
Sí, hi ha aquest, hi ha com aquest apagament, no? La persona deprimida s'apaga tant a nivell social com a nivell biològic, no? Aquestes necessitats biològiques que tenim, com és l'alimentar-nos, es redueixen moltíssim. La despesa energètica del nostre cos pues, també es redueix moltíssim. Moltes vegades aquestes necessitats o aquesta qualitat de son també es redueix moltíssim, amb la qual s'alteren no només aquests ritmes socials, per dir-ho d'una forma, aquesta funcionalitat a nivell social, sinó a nivell biològic també es veu molt afectat.
Una persona que pateix depressió en els estadis inicial, és el darrer a donar-se en compte? És la família el primer que diu te veig anímicament baix? O realment una persona tot d'una se pot donar compte de que no està sent el mateix?
Les persones habitualment no és me'n vaig a dormir bé i me llevo pel dematí que algo m'està passant, no? Sinó que això és algo com molt progressiu, com molt lent. És veritat que la persona que està malament s'ho nota tot d'una. El que passa és que és reaci a donar una passa, a reconèixer que algo està passant, no? Un sempre pensa, bueno, necessito unes vacances, a veure què tal el cap de setmana, a veure si me recupero, estic cansat, m'aprenc unes vitamines, me'n vaig a la farmàcia perquè m'adonguin algo, algun tipus de suplement, o me'n vaig al metge de capçalera perquè me faci una analítica. Hi ha tot un rosari, no?, de passes que la gent fa antes de reconèixer que algo li està passant, no?, i que tot el que antes feia d'una forma natural, de sobte, pues, costa i moltíssim.
que una persona com Andreu de la Fuente o com Ronald Araujo, del jugador del Barça, no dic que tinguin depressió, però sí que una patologia mental, que estan dient s'estrès, ansietat, no estic bé, faig un tèntol, és a dir, atur i dic no puc jugar ara o no puc fer les campanades que havia de fer o el programa especial que havia de fer. És a dir, són exemples de persones d'èxit que diuen la salut mental ara mateix no estic bé.
Fixa't, aquests exemples a mi em resulten molt útils i crec que són molt generosos aquestes persones que són, al final, persones públiques, persones que tenen un impacte en la societat. Crec que són molt útils perquè estan donant el missatge de que qualsevol persona es pot rompre. Independentment de si ets futbolista, esportista, un professional d'èxit, tant si ets metge, nosaltres ho parlem moltes vegades en el col·legi de metges, tenim un programa en el que tenem a metges que es rompen, metges que es deprimeixen, metges que tenen crisi d'ansietat, metges que s'enfonsen, qualsevol persona de la població es pot trobar en una situació en el que la seva vida s'esbuca, que és el que passa quan un es deprimeix. De sobte, aquell castell de naipes se'n ve a baix, no? I futbolistes i qualsevol persona mos hi podem trobar.
De fet, vostè té un lema que és que el col·legi de metges és la casa dels metges i per cuidar els metges, perquè els metges tampoc són supermans. També poden caure en moments delicats.
Efectivament. I no només ho deim per dir, sinó que és un dels programes estrella del Col·legi de Metges de les Illes Balears i diria de tots els col·legis de metges de tot el territori espanyol. I no només ho dic com a president, sinó que també ho dic com a terapeuta, perquè jo som psiquiatre i som terapeuta i tracto directament cada dia a la meva consulta amb companys i companyes metges i metgesses de les Illes Balears que s'han romput, que han claudicat, que han dit basta, no? I que necessiten aquell recolzament, no? Que, com dic jo, o com he dit, tots i totes ens hi podem trobar.
Doctor, hi ha diferents tipus de depressions, lleus, greus, això ara també de cròniques?
Sí, hi ha depressions, per sort, la immensa majoria de les depressions que veiem a les consultes i que pateix la població, podríem parlar que són depressions lleus, moderades, que encara permeten que la persona tingui una certa funcionalitat, que funcioni per la vida, no? El que passa és que després hi ha tipus de depressions que són molt més greus o episodis, persones que tenen varis episodis depressius al llarg de la seva vida, amb la qual ja parlem de la recurrència, o persones que tenen com una depressió que no se'n va, no? Que dura anys i anys i anys i anys, i aquí ja parlem de depressions cròniques, no? Hi ha diferents tipus de depressions, hi ha depressions molt greus que sí que interfereixen, impedeixen de que la persona pugui continuar visquent, pugui continuar funcionant, no? I aquestes són les depressions que podem dir que més es veuen en els hospitals, no? Perquè algunes d'elles o moltes d'elles, quan són molt greus, requereixen també de que un hagi d'estar ingressat per fer un tractament o per protegir-se, inclús moltes vegades, d'aquests propis pensaments i del risc que implica la depressió.
Ha dit abans que tothom és susceptible de caure en una depressió, però després d'anys de professió, de consulta, de teràpia a l'Hospital Comarcal d'Inca, a la comarca Reguer i a Palma, hi ha un perfil, una edat, o realment un jove també es pot deprimir, succeeix més a partir dels 50-60 anys?
Sí, hi ha... els perfils, diria, que van canviant en la mesura en la que aquest iceberg, no?, que nosaltres veiem, no?, tant els metges de capçalera com els psiquiatres, es va mostrant una miqueta més, no? Per exemple, avui en dia es parla molt de la depressió i de l'ansietat juvenil, no? Algo que fa 10 anys o 15 anys era impensable que estiguéssim parlant d'aquestes xifres, no? Però sí que és veritat que habitualment, específicament la depressió, hi ha una major tendència, no? Les xifres mos indiquen que les dones pateixen o tenen unes taxes de patiment de depressió superior als homes. És tremendament freqüent a unes edats, no tan joves, sinó unes edats pues, més d'adult, no? Entre 30, 40, 50 anys. No? Hi ha perfils, però torno a dir, al final la societat canvia i aquests perfils de les persones pues, també canvien amb la societat.
Doctora Cassen, sempre hi ha una causa, és a dir, un punt d'inflexió, un divorci, una pèrdua familiar, una fallida del negoci, un acomiadament laboral, o no té per què un motiu principal en el qual tot comença a canviar?
Moltes vegades hi ha un desencadenant, no? Més que una causa, diria que és com un... Sí, un desencadenant, un algo, una situació d'estrès, que el que fa és que un entri en aquest estat de tipus depressiu. El que passa és que jo a la consulta hi ha moltes vegades, no? Per no dir moltíssimes vegades, que les persones pues, a la consulta me diuen, Carles, diu, jo és que no entenc massa bé per què me passa això. Diu, perquè ho tinc tot. Tenc família, tenc la gent que m'estima i m'estimo estan bé, tenc feina, no tenc una preocupació econòmica que sigui flagrant, amb la qual la gent està com un poc sorpresa de dir, però per què me passa això? Per què me passa això ara, en aquesta etapa de la meva vida, quan, per exemple, han pogut tenir altres etapes en la vida que hagin sigut més feixugues, no?, a nivell d'estrès. Però a vegades la depressió té un per què, no? I a vegades no li té.
Una depressió pot estar vinculada al final a una tendència suïcida, doctor?
Sí, és un dels grans riscos de la depressió. Jo sempre a la consulta ho dic, per sort o per desgràcia t'ha tocat o has caigut en aquest estat depressiu, el que hem de cuidar o el que hem de mirar o el que hem de veure és que per sort hi ha sortida. Té sortida la depressió. Tenim moltes eines per tal de poder ajudar els professionals, en aquest cas la medicació, els psicòlegs, la família. Tenim ben identificat què és el que un ha de fer i ha de dur a terme per tal de poder sortir de la depressió. El que passa és que a vegades en la depressió se'ns creua, no?, aquest risc i aquesta por i aquestes idees d'acabar amb tot. No? Perquè un sofriment continuat un dia i un altre, i un altre, i un altre, i un altre, 24 hores al dia, és molt feixuc de poder suportar.
Diu un company seu, Miguel Lázaro, que no s'ha de sentir culpable per ser una deprimida. Ha de demanar ajuda i no ha de demanar perdó.
Sí, diria que és la passa més complicada i diria que és la passa que marca el pronòstic, que és el moment en el que la persona que està enfonsada és capaç de demanar ajuda. I quan dic demanar ajuda no és només demanar ajuda al professional, sinó demanar ajuda a la família, no? Que sigui capaç de donar aquesta passa i per tal de que la família moltes vegades el paper que ha de fer és guiar-lo, no? Guiar-lo cap al professional, guiar-lo cap a que aquella persona no se senti sola i aïllada.
Recordi, nostres oients, que avui, dia de 7 de gener, Sant Antoni, estem celebrant el Dia Mundial de Depressió, que va ser el passat dimarts, dia 13, aquí als Estudis de Ràdio, amb un prestigiós psiquiatre com és el doctor Carles Recasens, que passa a consulta a Palma i també a l'Hospital Comarcal d'Inca. Fem una petita durada i conversarem ara amb un testimoni.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Arribats en aquest punt, el que volem fer una vegada en conegut la valoració i els coneixements del nostre expert, com és el doctor Carles Recasens, psiquiatre en consulta privada a Palma i també a l'Hospital Comarcal d'Inca, el que volem fer és donar veu a pacients. Conèixer el testimoni en primera persona, en aquest cas és una pacient del doctor Carles Recasens, que segur que ens enriquirà molt el programa. Molt bon dia, Francisca, com està?
Bon dia, ara molt bé. Ja he sortit del pou una altra vegada. Aquesta recaiguda de molt de temps ja ha estat duríssima.
Ens agrada veure amb aquest esperit, aquesta veu amb tanta força per començar l'entrevista. A veure, primer de tot, Li sembla bé que aquesta setmana, dia 13, s'hagi celebrat el Dia Mundial? Hem de donar entre tots màxima visibilitat a la depressió, Francisca?
A veure, m'apareix beníssim i necessari. És una malaltia que només l'entén la persona que la passa. És difícil d'explicar, s'ha de xerrar, compartir, ajudar els malalts i a la gent que està a prop d'ells per poder dur aquest bastant gros un poc millor. No som gent rara, a tots els pot tocar.
Mm-hmm. Francisca, segons interpret de les seves primeres paraules d'aquesta entrevista, du 20 anys diagnosticada, però és un poc una muntanya russa. Passa per moments bons i pitjors i m'està dient que ara mateix es troba bé, però que han estat moments complicats fa estona. És així?
És així, sí, és així. Són 20 anys. Són 20 anys de moltes recaigudes.
Hi va haver un desencadenant, una causa, que ara conversava amb el doctor Acacens, que a vegades passen casos?
Bé, sí, van ser problemes greus durant el matrimoni, passar el dol de la mort d'una persona molt estimada, antecedents familiars amb depressió, moltes coses.
Ja està dient que ha hagut èpoques millors i pitjors, altibaixos, sí, com se sol dir. Quin missatge d'esperança li agradaria donar a l'audiència, als espectadors, en aquest cas als oients de Vida Saludable, Diabetes Ràdio?
Bueno, he sortit gràcies a les professionals, a la medicació, a les doctors de Cacens, terapeuta, enfermer, auxiliar d'infermeria, medicació, tractaments, hospital, i amb molta força de voluntat, i pensar que hi ha gent darrere tu que espera que millori de cada dia més i molt millor.
Mm-hmm. Quin paper juga la família, els amics, l'entorn més proper d'una persona amb aquesta malaltia?
La família, ni a mi ni company de fan entenen perquè no estàs bé. Tenen tot el que necessiten en aquesta vida, no me puc queixar de res. Uns poden ajudar més que els altres, estic aquí per ells i gràcies a ells, però és que és difícil d'entendre.
Mm-hmm. Diu que a vegades s'ha sentit, entenc que, incompresa, i és que molta gent, molt de pacients, diuen que quan la gent intenta ajudar no empra les millors paraules possibles, que encara que em faci amb ganes d'ajudar, diu, no, has de sortir de casa, t'has d'airear, tu pots, no va d'això, no, Francisca? És molt més complexa.
És molt difícil, perquè com més ànims te donen, pitjor. I com dius de Torre Cacens, perquè no li diuen a un paraplègic aixeca't i camina, és impossible, no caminarà mai. Perquè diuen a una persona en depressió anima't, aixeca el cap, no tens ànim ni ganes de res, és que no tens força mental, estàs destrossada psicològicament, és que és impossible, no se pot.
Doctor Carles Cacens, a banda d'explicar a Francisca que la veiem ara en un moment millor i això ens alegra, què li voldria dir? Li vol dir qualques paraules, és un exemple, són 20 anys, és una malaltia ja crònica, però que ella la coneix molt bé.
Bueno, jo, com l'he dit altres vegades, donar-li l'enhorabona, no? Perquè aquest procés, pues, és llarg, no? Si a qualsevol de nosaltres veiem 20 anys, ja m'ho sembla molt de temps, una persona que durant aquests 20 anys ha estat diverses vegades en aquell pou fosc, es converteix en no en 20, sinó en 30, no? I a un se li fa molt llarg. Donar-li l'enhorabona, perquè sortir d'això és fruit de l'esforç, és veritat, de molta gent, però sobretot el seu esforç, no? I dir-li que ara toca gaudir, i ara toca disfrutar, i ara toca també, pues, passar-ho bé en aquesta etapa més dolça i de més llum.
Francisca, sí, qualque cosa que li vulgui dir al doctor, que el conec,
sí,
molt bé.
Sí, li puc dir alguna cosa?
Sí, evident.
Carles, com diu tu, ara toca disfrutar dels moments de viure. De toca. Millón de gràcies per tot el que has fet per jo. Me vas dir que no t'ajudaries fins que jo no estigués bé, i no ho has aconseguit.
Que guapo.
Moltes gràcies.
I de moltes gràcies, Francisca, per aquest testimoni que ha enriquit el nostre programa, i segur que el seu punt de vista ha pogut ajudar pacients que ens estan escoltant. Gràcies, de bon de veres. Fins a l'altre. Gràcies.
Gràcies, adeu.
Bé, un exemple, un testimoni en primera persona. Jo crec que s'ha de reconèixer la valentia d'una persona que diu sí, jo he tingut aquesta depressió, la tinc, és crònica, fa 20 anys, tinc moments pitjors i millors, però que jo crec que pot ajudar altres pacients que hagin sentit aquesta entrevista.
Sí, sens dubte. Jo crec que aquest testimoni d'Anna Francisca i de moltes altres persones el que poden ajudar és que aquestes persones que ara mateix estan en aquest forat, en aquest pou, en aquesta situació fosca o de situació de desesperança, que donguin la passa, no? Que no perdin ni un minut més en aquest pou i que donguin la passa, que contactin amb aquest familiar, amb aquest amic, amb aquesta persona que els ajuda per tal de començar aquest camí cap a la sortida plegats, no? Amb la gent que vos estima i, en aquest cas, amb els professionals que estem disposats a ajudar-los.
I, doctor, que equivocats són aquests missatges que es fan en la màxima voluntat de vinga, tu pots, anima't, vinga, vés a fer una volta, surt de casa teva, no t'has de quedar allà aïllat. que tots ho feim amb bon cor, familiars, amics, això no ajuda. Al contrari.
Fixa't, jo crec que el familiar, o l'amic, o la persona que t'estima, el millor que pot fer és estar, no? Estar. A vegades estirar per acompanyar-te, a donar una volta, però en el cas de que aquella persona que ara mateix està fotuda te diu que no pot, que no pot, que no pot, o sigui, no barrejar-la, no exigir-li més del que no te pot donar, amb la qual cosa està en el seu costat, no? Aquest és el, crec que és el missatge que s'ha de donar i es pot donar i que molts de familiars fan, no? I ho fan d'una forma tremendament generosa, no? I amorosa.
Uh-huh. Hi ha factors biològics, hormonals o genètics que poden predisposar una persona a patir depressió? Si mon pare o mon mare ja patir depressió, la meva ment, els meus gens me poden jugar una mala passada o no té per què?
Aquí és on parlem de riscos, no? De probabilitat. És veritat que si tens un familiar de primer grau, si tens un germà o si tens un pare o una mare que ha patit depressió o ha patit ansietat o ha patit, per exemple, una malaltia com el trastorn bipolar, és veritat que tens més risc de poder patir aquests episodis. Això què és el que vol dir? Un ha d'entrar en pànic si un es troba en aquesta situació? No. Això el que vol dir és que mos hem de cuidar més que la mitja de la població general, no? Vol dir cuidar la salut física, l'alimentació, fer exercici, no? Aquestes coses que estan a les nostres mans i que mos poden protegir, mos fan immunes, no. No hi ha res que mos pugui immunitzar, però sí que el cuidar-nos mos protegeix i mos redueix el risc de poder caure en un episodi de depressió.
No hem de confondre una depressió amb un problema de benestar emocional del qual pots sortir perquè puntualment no has aprovat una oposició, no has aconseguit un ascens i estàs tocat o qualque cosa simplement de la vida no ha anat com tu volies i probablement te mereixies perquè has fet un esforç. No confondre, no?
No, efectivament. Vull dir, una cosa és la depressió i quan parlem de depressió jo sempre ho dic amb paraula, amb lletres majúscules, i una altra cosa és el malestar de la vida quotidiana, el que les coses no mos van bé, inclús diria la tristor, no? La depressió fa que la teva vida s'aturi o fa que funcionar en el teu dia a dia es converteixi en algo tremendament complicat. Un dia i un altre, i un altre, i un altre, i una setmana, i la següent, i la següent. El procés adaptatiu, per dir-ho d'una forma, no? Si mos deixes el lot, si tenim un problema a la feina, o si tenim un revés del que sigui, de salut, o econòmic, o el que sigui, això mos genera un malestar, és veritat. Però és un malestar que mos pot permetre el continuar la nostra vida i tendeix a resoldre's de forma natural, espontània, o amb una miqueta d'ajuda.
Una depressió no diagnosticada, no controlada i supervisada per un professional és devastadora. Tot pot acabar amb un matrimoni, amb una família, amb una carrera professional d'una persona brillant que li anava molt bé?
Sí, sens dubte, no? Perquè la persona, doncs, com dèiem al principi, s'apaga, no? I quan un s'apaga no només s'apaga a nivell professional, sinó que un s'apaga en tots els àmbits, no? A nivell social, amb els amics, a nivell familiar, ja sigui amb els fills, ja sigui amb la parella, ja sigui amb els pares, no? Un desapareix, no? Amb la qual cosa és complicat seguir funcionant en el món, en els diferents àmbits, en les diferents facetes o en diferents rols que juguem tots, quan un té aquesta llosa, no? Damunt, o quan un no es pot aixecar de llit.
Quan una persona ha superat una depressió en anys, la recorda, la ubica molt bé en el temps i se nota que l'ha superada perquè és una altra persona, no té per què recaure, no?
Quan un supera una depressió, quan un viu una depressió, és una d'aquestes experiències a nivell vital que poden ser transformadores. Jo a la consulta sempre ho dic, tenim dues opcions. El sofriment de la depressió no el podrem... No puc evitar-lo en el 100%, no? El podem intentar que sigui menys intens, el podem escurçar, però l'oportunitat, realment l'oportunitat que té qualsevol persona que pateix un problema de salut mental, ja sigui ansietat, ja sigui depressió, és aprendre de lo que m'ha passat, no? Aquest aprenentatge que realment pot ser algo transformador en la vida i en l'estil de vida i com afrontem o com encarem la vida.
Doctor Carles Requesens, ha xerrat d'aprenentatge, hem après molt d'aquesta entrevista, confiant que la gent que pateix depressió que l'hagi pogut escoltar pugui sortir d'aquest pou, d'aquest túnel que ha dit vostè. Gràcies per estar un dia més a Vida Solidable, Vida Ràdio, i fins una altra.
Moltes gràcies i, com sempre, un plaer.
Són les dues.